7 minuts que passen de la una. Estem aquí al matí a Ràdio Estel. Això ja està fet. El nostre convidat avui, a la Chaise Longue, és una rara avis. Tot i tenir aparença humana, amb una envejable mata de cabell, predilecció per vestir monocrom, amb colors foscos i un accent gironí que el delata. Dubtem de si és terrícola. Aquesta seria la principal conclusió. Ja sabeu que estem aquí a la Chaise Longue. Estem convençudes, però, Olga Vallejo, que en Pep Prieto, ell és el convidat, ha trobat la clau per evitar el multivers i té diferents jocs que li fan la feina, perquè si no, la veritat és que no s'entén tanta productivitat.
No, és difícil d'entendre. Pep Prieto, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, amb pelazo.
Sí, ja.
T'ha agradat lo del pelazo.
M'agrada molt.
Pep Prieto és escriptor, crític de cinema i sèries, col·labores amb diferents mitjans, podríem dir que pràcticament amb tots. Segur que els oients t'han sentit a la ràdio, t'han vist a la televisió, t'han llegit a diaris, revistes, o potser s'han llegit alguns dels llibres que has escrit, gairebé una desena. Potser ja has arribat ja entre contes, assaig i novel·les. Confessa, si és que dorms, que ho dubtem, quantes hores pots dormir? No la setmana, en un dia.
Promig de 6, 6 i mitja.
Encara?
Sí.
Llavors ets molt ràpid treballant.
Sí, també perquè ho tinc molt per mà. És que quan tens la sort de fer el que t'agrada, jo crec que això ja et dona un plus, no?, de disponibilitat. De fet, el tema no és crear a partir del que miro. El problema és trobar el temps per mirar les coses que has de comentar, tant les sèries com les pel·lícules, no? Els llibres ja és un altre tema, perquè és veritat que, en principi, amb una mica de disciplina, sempre he cregut que es pot fer un llibre amb garanties. Ha passat, que un editorial m'ha dit d'aquí 3 mesos, això ha passat. Llavors sí que he escurçat les hores de son d'una manera notable. Però, en termes generals, és un tema d'organització. I amb això soc molt espartà, és a dir, soc d'aquests que se lleva molt d'hora, treballa de 6 a 8...
Segueixes una metodologia, com t'agrada això, Olga Vallejo, eh?
Sí, però molt d'hora, vols dir que de 6 a les 6 ja estàs treballant?
Sí, 6:45.
I a quina hora te'n vas a dormir?
Ara m'he tornat una mica ventafocs i a les 12 ja caic moltes vegades, però he estat molts anys de la meva vida que era capaç de dormir 5 hores tranquil·lament i estar fresc. Però també és veritat que a partir dels 40 hem de ser honestos amb nosaltres mateixos. He perdut capacitat biorítmica amb això.
Pep i Olga, va, ho podem dir això? Jo avui estaré una mica out, perquè us coneixeu vosaltres dos?
Sí.
Sí.
I de què? De què us coneixeu?
De la ràdio.
De la vida.
Sí.
Quants anys fa que us coneixeu?
Home, doncs tants com...
Gairebé...
Si diem així...
Gairebé 30?
38 anys.
No, home, no.
Perdó, 28, 28.
Tenim 80.
Exacte, tenim 50, 10. No, ens vam conèixer que ella tenia... Abans ho explicava fora de micro. Ens vam conèixer que ella tenia 17 o 16. En una celebració futbolística. Vull deixar clar que cap dels dos mira futbol. O sigui que...
No, ara no, però llavors...
Ells ens saltant i ens hi van apuntar, diguem. Llavors, i després vam retrobar-nos a mitjans locals, i per això ens coneixem. I aquí ens vam fer amics personals, diguem, i ens veiem menys del que hauríem, però perquè la família i aquestes coses...
La vida, que la vida, exacte.
Però sí, ens coneixem molt.
Per tant, heu coincidit també fent ràdio, els dos.
Sí.
I tant.
I clar, parlant de cinema.
També.
Sí. Ella ha evolucionat, i parlar d'altres coses i continuo parlant de cinema. Sí, sí.
Però, escolta, Pep, clar, molta gent dedica el seu temps lliure a mirar cinema i sèries. Clar, en el teu cas això és part de la teva feina, però llavors tu què fas quan no treballes?
No, de fet, la gran contraindicació de fer el que faig és que he deixat de percebre el meu hobby com una cosa per no pensar o per evadir-me. És a dir, quan veig pel·lícules o miro sèries, sí que és veritat que algunes les miro perquè vull, o no n'haig d'escriure després, o perquè tinc una passió per aquella pel·lícula o per aquella sèrie. Però en termes generals estic treballant perquè estic pensant mentre les miro, perquè estic acostumat a analitzar-les. Llavors, el gran sacrifici que he hagut de fer al llarg de la vida és deixar de mirar coses perquè sí. Això és així. De fet, la prioritat que faig és... per exemple, en els mitjans que escric, no? Ai, mira, miraré aquesta pel·lícula i no tal altra perquè així em podré fer un article. Llavors, aquesta decisió, ja sé que als oients els hi pot semblar una frivolitat, potser, perquè ja els agradaria amb ells fer-ho, eh? Però és veritat que t'acaba generant una mena de cercle viciós. És a dir, faig una agenda per saber el que miro. Això, al meu jove adolescent li arribes a dir, no sé què has cregut mai.
Això volíem saber, si tens una planificació, si sí. Vas prenent notes, perquè, per exemple, a RAC1 cada dia recomanes una sèrie o una pel·lícula, I a vegades que té a veure amb coses anecdòtiques, a vegades amb fets de...
Bé, de qualitat, sí.
Del que passa, no? Però allò, vas apuntant, per exemple, 11 de febrer, Dia Internacional de la Nena i la Ciència. Farem una pel·li, una sèrie d'això. 13 de...
Tinc
dia de la
calendari d'efemèrides, sí. El tinc, per primera, perquè va bé, no només per el que faig a la ràdio, que sobretot és per això, eh? Però va bé perquè a vegades mai se sap. Si has de vendre un article a un mitjà... Escolta'm, tal dia se celebren, jo què sé, 40 anys de Star Wars...
La vida de l'autònom, res fa nosa.
Exacte, res fa nosa, tot suma. Això, de fet, acaba tornant una tieta, tot això. Ni la meva àvia tenia aquesta capacitat de saber quan era un dia internacional com jo. Però sí que... No prenc nota, quan miro alguna cosa, soc més de donar-hi voltes al cap. Però sí que és cert que aquest dia a dia, aquest recomanar coses que tinguin a veure amb el context de l'actualitat o amb algun element que l'oient pugui identificar com a propi o com a proper, això sí que exigeix estar molt amatent al teu entorn, a les notícies... Jo porto mirant cinema des que era molt petit. Llavors, mai m'havia agradat tant com ara, que has de fer aquesta recomanació diària, de tenir aquesta mena de maroteca mental de temes i de directors i de pel·lícules.
I quina és la pel·lícula que has vist més vegades, Pep?
La pel·lícula que he vist més vegades és Com a morte los talones, d'Alfred Hitchcock.
Quantes vegades?
Incalculables. Si la vaig veure per primer cop amb 15 anys i l'he vist un promig de 2-3 cops a l'any i en tinc 45, doncs compte.
I per què t'agrada tant aquesta pel·lícula?
Perquè, mira, aquesta... Jo, el Hitchcock va ser el que va obrir, entre altres directors, va ser els que em va obrir les portes. És a dir, crec que és un dels cineastes que em va fer entendre que el cinema no és una cosa que mires, sinó que és una cosa que analitzes i t'apropies, no? Llavors, el seu cinema a nivell analític és apassionant. Vaja, de fet, és la bíblia, és la síntesi de tot el que ha vingut després. I aquesta pel·lícula en concret parla de temes com la fragilitat de les aparences, usurpació d'identitats, que són temes que m'han acompanyat tota la vida també com a autor, com a escriptor. Llavors, mirant aquesta pel·lícula vaig tenir com una epifania. Era, mirant-la, me'n vaig donar compte que sabia entendre la pel·lícula més enllà de l'aparença. I vaig decidir que, gràcies a Hitchcock, diguéssim, podia acabar tinguent una veu parlant de cinema. Era un somni adolescent, evidentment. Amb els anys, quan m'he professionalitzat, cada cop que em pregunten o que em parlen, no, de quines pel·lícules, sempre és curiós, el meu mecanisme mental és pensar en aquesta pel·lícula. I mira que n'he vist d'altres que segurament m'han impactat de la mateixa manera. Però aquesta en concret és per a mi un manual de com analitzar el cinema.
I tu com convius amb el FOMO, aquesta por a perdre't alguna cosa, perquè més enllà de les estrenes de cinema, les plataformes no paren de recuperar, de produir, de generar contingut audiovisual.
No em crea una ansietat especial, eh? Sí que és veritat que les estrenes les haig de veure, sobretot les de sèries, que és el que més demanda hi ha actualment. Per un crític de cine reconvertit com jo, us he de dir que a vegades fa una mica de basarda haver de deixar una pel·lícula per poder veure una sèrie. Perquè a mi les sèries m'agraden molt, però confesso que l'esforç cronològic i horari que impliquen a vegades em desgasta molt.
Són moltes hores, moltes més que una pel·lícula.
Sí, i hi ha sèries que, malgrat no m'agraden, les he de veure perquè professionalment tenen una rendibilitat.
Això volíem preguntar-te.
Això és un tema.
Quan una cosa no t'agrada, què fas?
Mirar-la. Si és una...
Però ràpid?
No,
ràpid,
no,
mentre
no
fas una
mai,
altra cosa?
No, ho trobo inacceptable. Això és com tapar-se un ull mentre mires un quadre. Per què? És a dir, no té cap mena de sentit. Quan van posar el botó aquest de l'acceleració, pensava, en fi, és la fi de l'espècie tal com ho hem concebut fins ara.
One, two, three, four.
Sabem, Pep, els has reconegut.
Sí.
Qui són?
Els Blues Brothers. Aquesta és la segona pel·lícula que he vist més vegades.
Per què t'agrada tant?
Perquè... també per molts motius. Una, perquè és una suma de gèneres absolutament enlluernadora. És una pel·lícula que té acció, té humor, té drama, té musical, parla d'un temps, d'una època, té tota una successió, una desfilada de grans noms de la música. I té una cosa que a mi m'agrada molt de la ficció en general, no només del cinema, sinó també de les sèries, de la literatura, que és aquest punt entremaliat, aquest punt irreverent. Llavors, aquests personatges, que són dos orfes que canten Rhythm Blues i que per anar a salvar el seu orfenat, doncs, munten un macroconcert, doncs, sempre d'alguna estranya manera hi he vist un viatge que no sé, em reflecteix del meu caràcter. I és una pel·lícula, a més, que no envelleix, que és una cosa que em fascina d'ella. Ha fet ara 40 anys de la seva estrena, fa dos anys que el va fer, i em sembla que es manté igual que el primer dia.
Quan ja has vist tants arguments, tantes sèries, perquè potser nosaltres mirem una sèrie i diem, oh, això és increïble, i tu diràs, no, això ja ho ha fet tal sèrie fa dos anys, tal... Què passa amb aquesta capacitat de sorpresa? No, no sé, perquè, clar, el llistó el tens molt alt.
No, moltes coses encara, eh? Mira, em vaig veure una Netflix l'altre dia que em va sorprendre, que es diu Arxivo 81, que és una sèrie de terror.
Ens la va recomanar l'Helena Neira.
Sí, la Vena em consta que li agrada, sí, la conec, la Vena. Doncs em va agradar molt, però justament perquè era inesperada. Però és veritat, per exemple, quan hi ha fenòmens, i això sí que és un preu a pagar, no? Per exemple, el joc del calamar, que és una sèrie que no em desagrada, compte, la defenso molt, però és veritat que no inventa res. I quan tu ets crític i ho dius, sempre hi ha qui et diu, fantasma, i tal. Sobretot m'ho diu gent del meu entorn, que ja ha passat. Però és veritat que el joc de calamar és una sèrie que l'única genialitat que té és fer passar per bo i per nou una cosa que no ho és. Llavors, però això passa constantment amb la cultura, són miralls, però jo crec que això és bo. És a dir, crec que és bo, perquè també veure una cosa com el joc del calamar permet que l'espectador prengui consciència de referents que probablement sense el joc del calamar doncs no hagués descobert mai.
I ets de repetir, més enllà de
sí.
Con la muerte en los talones?
I tant, m'agrada molt fer.
Llibres, sèries, pel·lícules?
Llibres
tot?
Menys, perquè exigeix més temps i
més hores,
la feina actual ho fa difícil. Sí que he repetit llibres, sobretot de ciència-ficció, i sobretot perquè escrivint jo, crec que la lectura és una gran formació. Llavors, quan he volgut imprimir un estil determinat a un llibre meu, he anat als clàssics a vegades. Per exemple, ara per la nova vaig estar llegint tot Matheson, que és un autor que m'encanta, Richard Matheson. Llavors, però insisteixo, això ho faig més amb la ficció audiovisual, que també és la que tinc més a l'abast. I sí que he repetit. Sèries, veus? No tantes, eh? Les he repetit. De fet, les puc comptar. Alias, Lost, Fringe, 24, i The Wire. I The West Wing, també. Aquesta l'he repetit, però la majoria no. Les veig un cop i prou ja, no tinc més temps.
Però és que a més les que has dit tenen unes quantes temporades.
Per això. En canvi, amb cinema sí que repeteixo constantment.
Avui estem a la nostra Chess Long, l'escriptor crític de cinema i sèries Pep Prieto, ja l'esteu escoltant, i tot i que fa molts anys, Pep, que vius a Barcelona, tu ets de Girona.
Sí.
Ja ho hem notat, eh? Ja.
Sí.
Una ciutat a la que hi tornes sovint i a la que segueixes vinculadíssim, no?, també per la teva feina i més enllà del Museu del Cinema, Taules Rodones, perquè, clar, cada setmana escrius la columna d'opinió del diari de Sal des de
Girona,
fa temps.
Girona,
Girona. Perdona, de és que vam estar parlant l'altre dia, ara t'ho preguntarem. Tu a la Mirona?
Sí.
Tens algun record especial?
Sí, bé record no, record haver entrat, però no he sortit. Eren altres temps, algun... aquells.
Clar, és que justament et deia això perquè m'ha vingut al cap la Mirona de Sal, vam estar parlant amb el Quim Mercè, el seu
sí.
director, no? I vam tenir una conversa de totes, clar, Chuck Berry, va passar per allà,
sí,
també, als Extremo Duro.
O sigui que...
En tot cas, el teu espai d'aquesta columna d'opinió al diari de Girona des de fa temps immemorials, no? Però hi continues, però...
20 anys farà aquest any que ve. Que escric una columna setmanal.
I això no ho has perdut, eh? És el...
És un secret... A veure, m'encanta fer-les, eh? I vull deixar-ho clar, perquè si escolta el director em fotia al carrer, però és veritat que és un desafiament constant, perquè intento no repetir-me, a vegades ho fas inevitablement, perquè hi ha temes que et creen una fixació, i perquè intento que siguin diferents a la resta de coses que faig. Són columnes més sobre emocions, sobre la vida... Llavors, després de tants anys m'ho continuo passant molt bé, però és veritat que pateixo a vegades per trobar temes. Perquè no m'agrada parlar tant d'actualitat. És que ja ho fa tothom. Saps?
Però després de tanta ficció, deu ser un bon exercici, no?, per tocar de peus a terra.
Sí, de fet, et diré més. Les columnes les he acabat utilitzant d'exercicis d'estil, a vegades per trobar un to determinat per als llibres que estava escrivint. M'ha passat. I crec que el dia que vaig fer el crossover definitiu és que una novel·la meva vaig introduir una columna del diari com a article de ficció. Ho vaig fer expressament, perquè m'ha creat un efecte mirall amb el personatge interessant. Llavors, aprenc molt d'aquesta rutina, perquè, clar, m'exigeix observació, m'exigeix capacitat de síntesi, perquè és una columna relativament curta, però m'ho passo molt bé, sí.
Tu dius que tens facilitat per escriure, ens ho has dit abans, no? La productivitat com a escriptor és evident, tens reculls de contes, després tens assaig, Poder Absoluto, El Filó del Mañana, novel·les, La disfressa indigent, va ser finalista del Premi Just Casero, Mala premsa, La teoria de l'imbècil, Els llunàtics, Carnada i El mal pare, que ha estat l'última.
Sí.
Estàs a punt de publicar-ne una altra.
Sí, falta menys d'un mes, de fet. Sí, surt el 16 de febrer, la nova.
Hi ha alguna cosa que ens puguis avançar? No sé, deies, amb les entrevistes del mal pare, deies, potser fer un spin-off.
No,
és al final
no,
la segona part?
No. Molta gent m'ha demanat una segona part del mal pare, perquè és veritat que té un final obert, fet expressament, eh? Ja no el descartaven al seu dia. També és veritat que tu pots plantejar una saga de 10 llibres, però si no funciona el primer, ja t'acaba la saga. El mal pare ha anat bé, llavors sí que és veritat que m'ho he plantejat, però no, la novel·la nova no té res a veure amb el mal pare. Té a veure que és del mateix gènere, és un thriller amb tocs fantàstics, que editarà columnes, es diu La dona eterna, això sí que ho puc dir, surt el 16 de febrer. I és la meva novel·la més, que més m'ha costat escriure. És la que més m'ha... sempre vaig dir del meu pare, quan ho promocionava, que era la novel·la que em havia fet sentir més escriptor. I d'aquesta, crec que diré moltes vegades, és la novel·la que més m'ha fet patir que no ho era del tot. És a dir, és una novel·la molt desafiant des del punt de vista estructural, ja ho veureu quan surti. I la veritat és que, i ho dic, vull dir, no, m'ho vaig passar tan bé com malament escrivint-la. Bé, perquè era la història que vull explicar, i amb una gran editorial, i molt ben acompanyat per una editora fantàstica, que és la Glòria Gas. Però al mateix temps he vist de cara les meves limitacions. Perquè quan vols trencar-te tu mateix i anar més enllà de tu mateix, el problema que tens és que quan descobreixes on no arribes. Però bé, ha estat un any difícil en aquest sentit, perquè he hagut de treballar-hi molt en aquest llibre, però estic molt content amb el resultat. O sigui, que ara falta que el lector ho validi, que és el més important.
Tenies clar el que volies escriure? Vull dir, abans de començar tu ja saps com vols començar, què vols que passi,
no,
com acaba...
A vegades m'ha passat, però en les últimes és curiós d'haver madurat, que és un drama, perquè no volia, però llavors, amb el meu pare ja vaig fer una estructura molt basada en postis a la paret, em sentia molt important allà penjant coses a la paret. Llavors, i el meu pare tenia una estructura relativament simple, malgrat no ho semblava. Aquesta no, aquesta novel·la té una estructura complicada. Llavors, vaig dedicar molt de temps a fer una escaleta, i quan era la meitat, hi ha una cosa que no em funcionava, i vaig haver de reformular tota la segona part del llibre, i això va ser el que em va generar un tremolor de cames. Però bé, ha estat fantàstic, enfrontar-me a mi mateix, i anava parlant sol per casa, era fantàstic. Sí, sí.
Pep, estàs preparat per jugar un joc?
Sí, home, i tant.
Sí? Hem vingut a jugar, no?
Sí, home, sempre.
Ja l'ha reconegut, és la careta de l'os, la sèrie que va suposar un abans i un després en el consum i en el fenomen fan de les sèries. El nostre joc és que t'imaginis que estàs a punt d'arribar, no sabem com, però d'arribar a una illa deserta, però no estaràs sol. Pots triar una companya. I tenim tres opcions. L'opció 1, això sí, les teves companyes seran el personatge de ficció, no l'actriu que interpreta aquest personatge.
En tot cas, és igual.
L'opció 1 és aquesta. És la Mare Sheehan, la policia interpretada per la Kate Winslet, a la sèrie d'HBO Max, Mare of Easttown, una dona que ronda els 40, que viu un poble de Pensilvània, als Estats Units, deixarà de viure amb la seva mare i la seva filla per estar amb tu, a l'illa deserta. Aquesta és la primera opció. Tenim una segona opció. La Dorothy, de les Xiques d'Oro, una dona independent, divorciada, recentment mestra, que comparteix també pis amb un parell d'amigues i la seva mare, ja saps, Sicília, 1920. I l'opció 3 no té res a veure amb cap d'aquestes. És l'Alex Levy, el personatge que interpreta la Jennifer Aniston a The Morning Show. És copresentadora d'un dels matinals de televisió més vistos als Estats Units. Quina d'aquestes tres dones t'agradaria que fos la teva única companyia a una illa deserta?
La Kate Winslet, a Mare of Easttown. Sense cap mena de dubte. Em sembla un dels millors personatges que he vist mai en una sèrie. M'agrada moltíssim, però ja no només per la interpretació d'ella, que efectivament és memorable, però és que crec que la polidimensionalitat del personatge és i gairebé inigualable en termes de gènere, fins i tot, perquè el thriller ha donat de si moltes grans detectius, molts grans policies, però com aquesta, que sigui tan terrenal, tan versemblant, poques vegades.
Clar, Olga, ara ja sabem, no?, amb qui passaria aquests dies a l'illa deserta, però... Ara una pregunta que igual li costarà una mica més, no?
Sí, no et podràs dur mascotes, res de gats, ni gossos, dic gats perquè tens gats, ni llibres, ni música, ni aparells de ràdio, però tindreu, la Kate Winslet, bé, la Mer i tu, tindreu un projector on sí que podreu veure una pel·lícula, però només una. També tenim tres opcions.
This is the scene of the crime. A crime of passion, filmed in a way you have never seen before.
És Hitchcock, però no és la teva preferida. És La finestra indiscreta, del rei del suspens, pel·lícula del 54, amb James Stewart, la Grace Kelly, que et manté en tensió des del minuto. Una altra opció, la segona, que no té tampoc res a veure.
Ever since I got bit by that spider, I've only had one week.
Spider-Man No Way Home, l'última del superheroi de Marvel, que ha superat els 1.000 milions de dòlars en taquilla, la pel·lícula més vista de la pandèmia fins ara, potser la més vista en una illa deserta. I la tercera opció... És una pel·lícula que té uns quants anys, Lost in Translation, la segona pel·lícula escrita i dirigida per la Sofia Coppola amb Bill Murray i una joveníssima Scarlett Johansson, només en tenia 17. Una història sobre la soledat, que potser us sentiu sols, la Mary, tu, l'amistat, potser sou amics o alguna cosa més.
Ah, no hi ha a dubtar. Mira, abans de respondre faré una petita reflexió. Hi ha un tipus de pel·lícula que t'agrada molt, t'encanta, et fascina, però no t'hi quedaries a viure. Però hi ha pel·lícules que t'hi quedaries a viure. Per tant, ho escollides Lost in Translation,
wow,
perquè de les tres és la que més convida a viure. I La finestra indiscreta seria una angoixa permanent haver d'observar com Perry Mason mata els veïns, perquè és Raymond Barr, per això ho deia. La segona, soc molt fan de Marvel, però honestament, multiversió en tu mateix és una cosa fins i tot esgotadora. No vull ni pensar la idea de trobar-me el meu alter ego. Per tant, vaja, Lost in Translation forever. És una pel·lícula que adoro, aquesta, per cert.
Puc triar, jo també, eh?
Sí, tant.
Jo també em sumo, vaig amb el Pep, eh?
Doncs vinga.
Sí, home, sí, sí, sí.
Si no ve la Mer, sempre pots marxar amb la Mar.
Exacte.
Sí, sí, sí. Jo m'hi apunto. Jo, quan vols marxar, Pep?
Ara vull.
Vinga, anem, ara acabem el programa.
Marxem
cap allà.
Ja, sí.
Moltes gràcies, Pep.
A vosaltres.
Ha estat un plaer que hagis passat per aquí per la nostra Chess Long. Ja saps que estàs convidat quan vulguis, aquí al matí a Ràdio Estel. I Olga, que nosaltres que hem de marxar cap a Tiana, no? Hem de fer un cop d'ull, què et sembla? Posem la lupa? Vinga, després de la pausa publicitària. Fins ara.
Ràdio Estel